Començarem. Bona nit. Bona nit a tothom. Benvinguts al Museu del Disseny. Benvinguts tots els amics de l'Anna, Joan, tota la família i tots els amics, col·legues i col·laboradors que estem aquí. Estem contents de poder estar aquí i de recordar l'Anna amb un acte que veureu, que veuran, que és un acte molt senzill, jo en diria molt íntim i molt cordial. No és cap homenatge oficial, no és cap acte transcendent, però sí que és un acte que, tan bon punt l'Anna ens va deixar, de l'equip del museu i d'altres persones molt relacionades que treballen molt directament amb nosaltres, va sortir així de manera, jo diria, espontània i coral, diverses veus que vam dir, fem un petit acte de recordança, i la millor manera ens va semblar que era de fer-ho en relació naturalment a la seva tasca i les seves aportacions al museu, a tot el treball que ha fet amb nosaltres al llarg de molts anys, i també, d'altra banda, de fer-ho aquí dins, diríem, de l'exposició de disseny gràfic d'Ofici a Professió, que és una de les exposicions que vam inaugurar a l'obrir les portes al museu el desembre de 2014, que vàrem comissariar conjuntament, que va coordinar l'Esperança Codina i que realment doncs, va ser, jo diria, doncs, l'última exposició així feta en aquesta, aquí a la casa amb Villa, i un dels últims projectes que vàrem compartir. Ens semblava molt bé fer-ho aquí perquè fins i tot amb Villa, amb l'Anna moltes vegades havíem dit, com que ens havíem proposat d'aquesta exposició, tindria un darrer àmbit que vam batejar continuarà, que és aquesta taula última d'aquí. Quan la vàrem estar preparant vam dir, bueno, això s'ha de dir, això no s'acaba aquí, ens hem anat fent un increment de col·leccions, una feina que venia de lluny, que venia de més enrere, que venia ja del 2007, quan l'equip amb el front de la Marta Montmany va fer la primera galeria d'estudi dedicada als cartells. Aquest museu és un museu molt especial en el sentit que ens passem, ho dic així, la vida, ho dic col·loquialment, fent increment de col·leccions per tenir les col·leccions representatives dels diversos vessants del disseny al nostre país. Doncs el disseny gràfic, aquella primera galeria d'estudi del 2007 volia ser un inici, aquí van treballar la Raquel Pelta i l'Anna conjuntament també amb l'ajut o amb el suport de l'Emilio Gil des de Madrid, que també aprofito per excusar la Raquel Pelta, que no és aquí perquè està volant tornant d'un viatge. La continuació d'allò finalment, diríem, va culminar en aquesta exposició, i amb ella, insisteixo, vam dir, bueno, com que tindrem aquest continuarà, doncs quan s'acabi l'exposició, abans d'acabar-la, ens la tornarem a mirar, la revisitarem i doncs, ho celebrarem. No? Ens ha sortit prou bé, hem fet una bona feina amb tot l'equip del museu. Bé, això no serà així, però sí que també aprofito per explicar, perquè alguna persona m'ho heu preguntat, alguns de vosaltres, que nosaltres el dia 8 de juny, dins de la Setmana del Disseny, inaugurarem el Continuarà. El Continuarà que tenim en aquesta taula, que algunes persones que són presents en aquest Continuarà estan aquí també nosaltres, vull dir dissenyadors, dissenyadores, i per tant, diríem, també era una manera d'acomiadar-nos de l'exposició, perquè d'aquí 15 dies la tanquem per renovar-la i preparar la següent. Explico una mica tot això perquè ens semblava doncs, que tenia més sentit trobar-nos aquí al mig amb moltes persones que hi han col·laborat, que han donat generosament la seva obra i que aquí està exposada, o també en les col·leccions del museu, naturalment, i per tant era una cosa molt d'amics i molt, molt propera. Aquesta és, diríem, el per què fem això aquí i no ho fem en un auditori o en una sala, qualsevol altra sala en les quals normalment fem activitats. Volia referir molt ràpidament a l'exposició, jo us convido que després doncs, feu una visita, perquè té molt sentit en relació al que farem en aquest acte. Diríem, el nucli d'aquesta exposició és el nucli dedicat, diríem, als dissenyadors, als primers grafistes, en els grup que van ser els precursors del que avui és l'ADG del FAT, els grafistes FAT, amb, com deia l'Anna, fent una expressió que ella feia servir, els cinc pesos pesants, Josep Pla Narbona, Enric Huguet, Joan Pedregosa, Antoni Morillas i Tomàs Bellver. No? Aquests capdavanters o aquests pioners, com se'ls ha denominat i com ja tothom coneix en el marc de la història del disseny del nostre país, aquestes personalitats gràfiques. Per això mateix, a l'hora també de buscar una imatge seva, vam triar aquesta fotografia que teniu a la paret, que surt reproduïda també en el seu últim llibre, el llibre dedicat a Josep Pla Narbona, perquè aquesta fotografia és una fotografia que es veu l'Anna, això és l'any 97, a Porqueres, a casa d'en Fonsarer, Fonsarer a la dreta assegut amb la seva muller, la Terri, i el seu gos, i a la dreta dalt l'amant Domènec, el Josep Pla Narbona i l'Anna. És una fotografia que ella s'estimava molt, que vam reproduir en el llibre i que finalment doncs, ens ha semblat que lligava perfectament amb aquest nucli d'aquesta exposició, perquè vol dir que ella, des de molts anys enrere que existís el museu i que tinguéssim aquest projecte, doncs ja anava, diríem, ja treballava en aquesta línia. Només afegir, diríem, que tant el seu interès com el nostre, jo sempre em deia que la seva vessant i la nostra del museu educadora, quan muntàvem aquestes exposicions i les que estem muntant a continuació i fins i tot d'altres temes, doncs sempre pensem en la missió educadora, no? En que les noves generacions puguin inspirar-s'hi, puguin conèixer, puguin saber què els ha precedit i puguin, diríem, analitzar-ho, ser crítics i treure'n un profit. I aquesta era una mica també la idea, ella sempre parlava, ella també sabeu que era dissenyadora gràfica, jo no faré cap currículum, no és el meu, vull dir, no llegiré cap currículum, no és la comesa d'avui ni l'objectiu, però la seva vessant també dissenyadora gràfica la feia molt més sensible i molt més rica la seva visió quan parlàvem de les col·leccions de disseny gràfic. Res més en relació a això, diríem, simplement convidar després a veure l'exposició una altra vegada, a qui tingui interès i qui vulgui fer-ho. Penseu que estem a punt de tancar-la i ara explicar una mica ràpidament com serà aquest acte. Aquest acte, també de manera, diríem, col·lectiva i coral, ens va semblar que des del museu el que ens tocava era analitzar les seves aportacions, la seva recerca, la seva vessant científica lligada amb el món del disseny, que en definitiva és el nostre món, és el món del museu. Hem començat, llegirem, hi ha 10 persones conegudes de tots, que hem seleccionat o han seleccionat una sèrie de textos, cadascú lliurement, uns fragments més curts, més llargs, per una raó que els ha semblat oportuna, escaient, que comentaran, llegiran el text i comentaran. Jo mateixa els aniré presentant i farem un fil, diríem, lligarem, ara que està tan de moda dir, un relat, per tal de veure i presentar diferents vessants de l'Anna i diferents aportacions que realment ens són avui de referència. Per tant, començarem ara, ja que estem aquí al mig de l'exposició, amb un text íntimament lligat amb el seu contingut i amb aquests pioners o amb aquests capdavanters que deia. El text és 5 dècades de grafisme, 1950-2000, 1950-1960, inici professional i anys d'aprenentatge d'una nova especialitat. Era un text de l'Anna que va publicar en el llibre dedicat a Man Domènec i Casanova, 60 anys de la història del disseny gràfic català, un llibre del 2004, però que ella ja l'havia publicat aquest text en una obra anterior del 96, que era aquella obra d'aquella exposició que en el món de la història del disseny gràfic és una referència, que era 5 dissenyadores gràficos, Domènec, Huguet, Pedregosa, Pla Narbona, Bellver. Veieu, veuen que aquesta generació i aquests 5 pesos pesants, ella els havia realment treballat i aprofundit molt. Per tant, ara el llegirà l'Esperança Codina, que entre moltes altres coses va ser la persona que va coordinar aquesta exposició. Esperança, vine aquí, sisplau. Pots fer servir aquest altre micro, llegir-lo i comentar-lo. Ja veuran com el títol de l'exposició, el disseny gràfic, allò d'ofici a professió, d'on ve, d'on neix. Endavant.
Hola, se'm sent? Sí, ara. Jo he escollit aquest text primer perquè va ser el primer text que vaig llegir de l'Anna, que això és irrelevant per vosaltres, però per mi sentimentalment és important. També l'he escollit perquè fa referència al projecte que vam compartir, que com ha dit la Pilar és aquest, l'exposició i la col·lecció de pioners del disseny, i l'he escollit sobretot perquè és un text molt seu. Jo quan el vaig llegir em va quedar molt clar d'entrada amb qui estava treballant. Em va quedar clar que estava treballant amb una persona generosa, que en sabia moltíssim del que fèiem i que a la vegada era molt exhaustiva però podia ser molt divulgativa. Aquest text, jo després he llegit molts textos d'aquest tema i realment cap text explica tantes coses com ella explicava. I realment ho feia, és d'agrair perquè ho feia de manera distesa, propera, no era gens... És un text molt fàcil de llegir, bueno, no vull repetir-me, però vull dir que és molt important perquè tots els que llegim estem avasats a textos que t'has de rellegir 2 o 3 vegades per intentar entendre alguna cosa. I l'Anna tenia aquesta gràcia de ser exhaustiva 100% però divulgativa a la vegada. El text diu així: sorprèn des de la perspectiva actual una època en què predomina l'atur juvenil, la competitivitat i les dificultats per aconseguir la primera feina, que en plena postguerra qui sentia vocació artística pogués trobar amb una relativa facilitat un lloc per treballar, començant d'aprenent i anar assumint després a poc feines de més envergadura, de manera que rebia una formació. Al final, un cop comprovades l'habilitat i el talent, establir-se per compte propi era la sortida més natural. Malgrat la manca de mitjans, la inexistència de bons encàrrecs publicitaris, l'escassesa d'inversions, de diners i de matèries primeres, a finals dels anys 40 el sector publicitari s'anava organitzant i preparant per a un previsible creixement econòmic. Això conferia al sector una certa mobilitat laboral i li permetia incorporar gent jove als seus tallers. Fins i tot hi havia algunes empreses com Crisol, l'estudi de creació publicitària vinculat a l'editorial Bruguera, que dirigia Josep Maria Freixa, on van començar tots els que després serien professionals reconeguts. Van ser autèntiques escoles professionals, centres de captació, formació i llançament de persones amb talent. D'altra banda, les agències de publicitat, moltes de les quals havien nascut a la dècada dels 40, necessitaven dibuixants perquè dissenyessin anuncis de premsa o perquè pintessin rètols, cartells de cinema i tanques a la carretera. Les impremtes van concentrar en les seves oficines tècniques, gravadors, retocadors fotogràfics i dibuixants, i a poc es van anar fent càrrec del disseny i de la confecció de tots els impresos comercials de les empreses. Altres estudis gràfics van néixer o es van mantenir després de la guerra vinculats a les editorials, Crisol, Seix Barral, i llavors cobrien també la tasca de dissenyar el producte editorial, cobertes de llibres, revistes tècniques incipients. L'àmbit de treball d'allò que amb els anys es convertiria en el disseny gràfic ja estava l'any 1950 força perfilat. Aquells que es dedicaven a aquest ofici eren coneguts amb el nom de dibuixants publicitaris a Barcelona i de dibuixants comercials a Madrid. Ara bé, si tot i la formació rebuda es pot afirmar també que aquesta és una generació d'autodidactes, el motiu l'hem d'anar a buscar en el fet que van aprendre un ofici i en canvi van haver d'exercir una professió. Ho prova el fet que quan es van establir pel seu compte ho van fer com a creadors independents. Eren els intermediaris entre clients, productors i destinataris. Aquest és el punt d'inflexió que marca la dècada dels 50 en la història del disseny gràfic espanyol i per aquesta raó aquesta la podem considerar una generació de transició.
Gràcies, Espe. Moltes gràcies. Han vist aquesta frase que l'Espe ens acaba de llegir. Diu: van aprendre un ofici i van exercir una professió. És el que recull, diríem, aquesta exposició. Ara, a continuació, Marta Montmany llegirà un text introductori, el pròleg, en realitat, que porta per títol L'altra cara d'Alexandre Cirici i Pellicer, del llibre de Teresa Martínez Figuerola, Alexandre Cirici i Pellicer, pionero en la direcció d'arte. En aquest cas també és un text, com veuran, que enllaça perfectament amb l'exposició i amb els seus protagonistes, i l'Anna posava en valor la figura d'Alexandre Cirici, no grafista, ja ho veuran, el qual després poden admirar algunes de les seves treballs gràfics que tenim aquí mateix. Marta.
Hola a tots. Bé, jo he triat aquest text perquè em sembla que amb una concisió quasi de dissecció, l'Anna fa un retrat del context i de les influències de tot el que va ser els inicis i el desenvolupament de la direcció d'art, sobretot en el període de postguerra entre els 40 i els 50. A veure, Cirici formava parte de una generación que él denominó los niños de la guerra. Es la misma a la que pertenecen el resto de pioneros del diseño gráfico catalán. Pero Cirici era un poco mayor que ellos y había luchado como soldado en el lado republicano. Forma, pues, parte de los maestros de los pioneros, aunque coincidiera con ellos en tantas actividades del mundo del diseño. Ya era un joven cuando la guerra, y conocía los movimientos de la vanguardia artística de los años 30, porque incluso había participado en algunos de ellos, sea en la Escuela de Arquitectura, en la órbita del arquitecto Josep Torres Clavé, sea en la vida de la ciudad, porque estaba al tanto de lo que hacían Joan Miró, Juli González, Pablo Gargallo y también Pablo Picasso en París. Al establecerse por su cuenta como director creativo en plena posguerra, era lógico que quisiera continuar de algún modo la experiencia y la actitud de la vanguardia plástica, y por este motivo, al igual que Ricardo Giral Miracle, el agente de Cansej, fue una de las pocas figuras que establecería una línea de continuidad entre el antes y el después de la guerra, en cuanto al panorama gráfico de la posguerra, en el que participó en primera persona, pronto se perfilaron tres grandes tendencias. Una, el marco general, o sea, la normalidad, estaba marcada por una publicidad muy tecnificada que reivindicaba la figuración, pero que no lograba desprenderse de los últimos coletazos del Art Deco como referente de modernidad. La obra de esta época de Josep Morell es un claro ejemplo de ello, pero también la de otros dibujantes publicitarios supervivientes del periodo anterior, como Ricard Fàbregas o la gente de Crisol. Era una época en la que los técnicos publicitarios, liderados por Pere Prat y Gavallí, aconsejaban sobre tendencias gráficas, miraban hacia Estados Unidos, importaban la rotulación caligráfica a la americana y pedían un figurativismo casi de cómic en sus anuncios. Los mejores cartelistas y dibujantes del momento lo resolvieron convirtiendo el surrealismo en una operación enunciativa y explotando la capacidad metafórica de la imagen. Por otra parte, pervivía un novocentismo evolucionado en la obra de algunos decoradores y cartelistas e inspirado en la pintura de Raoul Dufy y algunos muy buenos cartelistas franceses. Son los que dieron estilo a los años 50. ¿Recuerdan los fondos de la película Un americano en París? Un estilo denominado por los historiadores del diseño abstraccionismo lírico. Esta corriente había de influir mucho a Cirici, especialmente cuando se le colaba cierto tono novocentista en el dibujo de rostros y personajes, e incluso en el tratamiento de los fondos. En el segundo vértice estaba Ricard Giral Miracle, una bocanada de aire fresco, como dijo el propio Cirici. Hablar de Giral Miracle es relativamente difícil. Su estilo, siempre fresco y espontáneo, ecléctico cuando quería, valiente en todo caso y muy atractivo, estaba constantemente tensionando, todos los recursos gráficos, los usos y las costumbres, y no digamos los tópicos establecidos por el hábito profesional. Creo que es el único grafista que se ha atrevido a representar la arquitectura del movimiento moderno con una gran letra romana. La materia, los materiales, las formas y los elementos del diseño, el dibujo y los trazos, los procesos técnicos y los grabados antiguos, los rótulos y las tipografías, el lettering, todo está puesto patas arriba en la obra de Giral. dominaba todos los recursos gráficos y estilos, del moderno Art Deco a la vanguardia y el ornamento victoriano. Es difícil dar con una palabra que refleje el revulsivo creativo que representaba su obra. José Luis Martín Montesinos le ha dedicado recientemente una monografía que sitúa la herencia de Giral en todo su valor. Ricard Giral Miracle era un hombre fundamentalmente plástico y gráfico, y por eso prefería hablar de la anatomía de la letra y no tanto de su arquitectura. En contraposición, en el tercer vértice, ocupado claramente por Cirici al frente de Zen, lo que domina es lo arquitectónico, esta versión clasicista de la vanguardia basada en el equilibrio perceptivo, la lógica de las proporciones y la claridad de los constructivismos. Incluso la nitidez del trazo, su destreza en el dibujo a mano alzada, es en cierto modo constructivo. En el libro se menciona a Cocteau como una de las principales influencias en la obra de Cirici, pero habría que añadir también a toda la vanguardia de inspiración francesa, con el purismo, el cubismo e incluso algunos aspectos neoplasticistas. Buen dibujante, raramente aparece el ilustrador en su trabajo. Lo suyo era el dibujo arquitectónico y las escenas remiten siempre a la representación y la visión del espacio, a este vacío tan característico del movimiento moderno que toma forma gracias a la luz y los contornos. Probablemente por ello, Cirici nunca acabó de sentirse plenamente grafista.
Gràcies, Marta. Hem vist que l'Anna feia un comentari que penso que és molt, 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 molt precís i que podem admirar aquí, quan referia aquella frase que diu, referint-se a Giral Miracle en aquest cas, de que ningú, diu, cap grafista havia gosat representar l'arquitectura del moviment modern, és a dir, el grup R en aquest cas, amb una gran lletra romana. Tenim allà el cartell de Giral Miracle amb la R romana, que és un dels cartells més moderns en el seu moment. I com el text que ha llegit Marta Montmany recull realment aquest paper de Cirici com a mestre dels pioners, als quals es dedica l'exposició. Ara, en tercer lloc, farem una excepció i en lloc de llegir un text, Víctor Oliva, al qual li hem permès fer aquesta excepció, un dissenyador gràfic que ha estat l'autor del disseny, de la maquetació del darrer llibre, del llibre dedicat a Josep Pla Narbona, ens llegirà un text seu sobre la realització justament d'aquest llibre. Endavant.
Bona tarda. Començaré per explicar-vos que no m'atreveixo a llegir res, perquè realment els records que tinc i el treball que hem fet plegats, només m'agradaria explicar-vos amb quatre pinzellades com ha anat tot el procés creatiu del llibre. El primer record que tinc és que quan vam començar a plantejar-nos a fer el llibre vaig dir ai, tres dissenyadors i la directora del Museu del Disseny, tres grafistes que tots amb una potència important. Però va ser absurd amoïnar-me, perquè va ser tot el contrari. Tant l'Anna com el Josep com la Pilar, de seguida ens vam entendre perfectament bé, vam entendre com s'havia de desenvolupar el llibre, què havia d'explicar i com s'havia d'explicar. Aquest procés, que inicialment va començar amb una primera visita a casa seva, on ens va fer una sessió iniciàtica ensenyant-nos l'arquitectura de la casa, va acabar doncs amb infinites visites a casa del Josep, buscant material per il·lustrar i per completar tot el coneixement que l'Anna li havia depositat. El primer record que se'm ve al cap és el títol del llibre, Crits a la paret. Recordo que estàvem asseguts a la taula i dèiem els crits de la paret o crits a la paret, és a dir, un cartell quan està enganxat a una paret ens fa un crit, o és la paret que fa el crit o és el cartell. Bé, a partir d'aquí, tant un títol com l'altre, tots dos eren molt potents i servien molt bé per explicar l'obra i el cartellisme de tota aquesta època. el llibre aquest es va poder tirar endavant gràcies a la donació del Pla Narbona. La donació seva va ser el punt culminant i l'empenta que necessitava una edició que em sembla que l'Anna portava quasi 20 anys treballant-la i preparant-lo. Com us explicava abans, la reunió de la Pilar com una editora eficaç, el projecte complex de l'Anna, l'autoria del Josep i jo, que estava enmig d'aquestes tres grans bases, va resultar realment molt fascinant, i haig de reconèixer que he après i he disfrutat molt treballant amb totes tres persones. Això va ser gràcies sobretot a una certa complicitat i confiança per part de tots. Aquesta sensació de treballar tenint la sensació, doncs, que allò que estàs fent s'aguanta per tot arreu, que té una base i que vam poder-ho organitzar tota la informació que fos prou llegible, va ser molt important pel llibre. Era un llibre, però no era un llibre, eren tres llibres. És a dir, s'explicava la biografia del Josep, s'explicava el cartellisme i al final del llibre s'explica una mica tota la teoria i tot el coneixement arrel de les multituds d'entrevistes que havia fet l'Anna amb el Pla Narbona. Tot això sumat, jo crec que és un llibre que dona molt més volum del que realment el títol explica. Aquest llibre reuneix és una història del disseny, és una història del cartellisme i és repensar i pensar què és el disseny gràfic. Ara recordo les fotocòpies enquadernades sobre la taula. Jo la primera vegada que ho vaig veure vaig pensar, mare meva, com ho manirem, però realment la Pilar va saber traduir tota aquella quantitat d'informació amb un discurs que fos realment digerible. Bé, una altra de les cireretes del llibre va ser la coberta. L'Anna volia una coberta. Qualsevol dibuix del Josep evoca una època, per tant, trobar un dibuix que reunís totes les característiques per explicar el que eren els crits a la paret era molt difícil. Arrel d'obrir molts calaixos a casa del Josep i buscar molta informació per anar completant els forats de la seva biografia, vam descobrir uns dibuixos absolutament fantàstics que eren per una casa de productes d'alta fidelitat que es deia Cosmos, que era una col·lecció de dibuixos absolutament espectaculars. El Josep en aquells dibuixos hi va deixar-hi, jo crec, la delicadesa i la profunditat del dibuix. Em va semblar que aquella imatge explicava molt bé què eren els crits, què eren aquest treball del disseny, i emmarcaven molt bé el títol del llibre. L'Anna li va semblar que li faltava força, que havia de ser una cosa molt més atrevida, que havia de ser una bufetada, però al final va entendre que havíem de buscar que qualsevol dibuix abocava una època, per tant no hi havia un dibuix que donés la imatge general de l'obra del Josep. Recordo algunes de les xerrades quan estàvem dissenyant el llibre, jo li proposava coses i ella deia, ep, jo sóc dissenyadora, no sóc simplement l'autora, sinó que a més tinc dret a exigir. Ella em deia, has de seguir les directrius de l'escola suïssa, tot el que és el disseny suís és la meva base i has de seguir per aquest camí. I així ho vaig fer-ho. Per últim, només us llegiré el darrer mail que tinc seu. Diu així, benvolguts, aquest matí m'ha arribat els exemplars del llibre, el llibre, el nostre, que la Pilar i el museu m'han fet arribar. Obrir, això ho diu en majúscules, caixa alta, obrir una capsa i un llibre ha estat una gran emoció. La imagineu, oi? Després m'he concedit unes hores de gaudi i de contemplació. Felicitat a tots, ha quedat fantàstic. Petons, petons per tots, molts. Res més. Gràcies.
Moltes gràcies, Víctor. Ens has enredat, Molt bé, ho has fet molt bé. Ara tot seguit, i lligant justament amb el llibre, amb aquest llibre, Teresa Bastardes, al museu, ens llegirà un fragment de la introducció que va escriure l'Anna per aquest llibre, i d'aquesta introducció veurem el lligam justament, no, de l'estudi del disseny gràfic i de la construcció d'una col·lecció patrimonial com és la nostra. Teresa.
Jo he triat un fragment de la introducció d'aquest llibre, que de seguida vaig pensar que havia de ser d'aquesta introducció, perquè amb el treball de l'Anna sobre Josep Pla Narbona abans de que fos el llibre, just amb el treball que ella ja tenia fet i la seva recerca, és com vam fer l'increment a la col·lecció del museu de l'obra d'en Pla Narbona. M'ha costat molt trobar un fragment, però al final m'he decidit per aquest que us llegeixo ara, que a més d'explicar això que jo us explico, també explica una part de la feina de l'Anna quan afronta aquesta recerca, i que m'agrada perquè aquesta persona tan teòrica, aquesta historiadora que és capaç d'escriure sobre teoria del disseny, també fa molta feina de picar pedra i molt treball de camp, i això és el que ella explica en aquest fragment. Ja fa molt de temps, l'historiador francès Leroy Ladurie explicà les dues formes d'aproximar-se a un fenomen com el disseny quan esdevé interessant per a la història i la historiografia. Ambdues són igualment necessàries i en l'actualitat ambdues ho són molt per a l'estudi històric del disseny. La primera, la de la persona que entra en una cova i comença a extraure'n material, treball de camp o recerca empírica. Aquest investigador troba les dades que poden renovar o modificar el discurs general sobre l'evolució del disseny en un país. La segona és l'aproximació que faria servir una persona que s'enlairés i des de la visió de l'ocell interpreta els munts de dades dispersos que s'han anat formant davant les diverses coves. Doncs bé, la recerca que em proposà Pla Narbona s'adiu perfectament amb la imatge de la cova. Una cova, la seva, perfectament mesurada abans d'entrar-hi, però que, en haver de recórrer-la amb la llanterna més potent que hem trobat, ha demostrat estar més plena de racons, giravolts i miratges del que podia semblar de bon començament. Un dels resultats importants d'aquesta labor ha estat, a més de definir el corpus d'anàlisi d'aquest llibre, que ell tenia molt clar abans de començar, haver pogut organitzar la donació de la seva obra impresa a la col·lecció del Museu del Disseny de Barcelona, labor desenvolupada al llarg de la dècada, fins a aparèixer incorporada a l'exposició sobre l'obra dels pioners del disseny gràfic a Espanya, inaugurada al museu el desembre del 2014.
Gràcies, Teresa. Com els deia abans, el nostre museu és un museu que incrementa i treballa per fer col·leccions diàriament. I hi ha moltes persones i molts experts que hi contribueixen. Ara, també des del museu, en Rossend Casanova ens llegirà un petit fragment, però realment clau, d'un article que vam publicar dins d'un altre catàleg, d'una altra exposició, perquè l'Anna també ens va col·laborar, ha col·laborat amb nosaltres al llarg dels anys en molts temes, però també a la primera planta tenim l'exposició de disseny de producte, i és un text que està dins d'aquest catàleg, i és un text clau, com veuran, que és el disseny. El disseny és assaig de concert dialogat dins del nostre catàleg. Com deia, a partir, és aquest text a partir de la frase de John Hesketh que ella ens havia explicat i ens havia mostrat i ens havia analitzat, com veuran, el disseny és el disseny d'un disseny per produir un disseny. Rossend.
Bé, jo he triat aquest text perquè quan vam treballar plegats a l'exposició de la planta primera d'aquest edifici, quan vam inaugurar-lo, l'exposició dedicada al disseny de producte que es diu Del món al museu, li vam demanar una cosa que a priori pot semblar molt fàcil però que requeria pensar-hi, que era que bé, en un espai expliqués al públic què és el disseny. D'això, a la publicació al catàleg, ella va escriure el seu text que comença per aquesta frase que ara s'ha llegit, que diu: el disseny és el disseny d'un disseny per produir un disseny. I ella va escriure el següent: vull agrair al professor John Hesketh la seva gran pensada. Quan va escriure aquesta frase, que ha servit de guia per al raonament desenvolupat en aquest text. escrita originàriament en anglès, funciona perfectament en català i en castellà. Hi ha una enorme confusió que envolta la paraula disseny, amb patrons d'ús que revelen significats molt diferents. Per il·lustrar-ho en termes bàsics, es pot construir una frase aparentment sense sentit, en què cada ús de la paraula disseny és perfectament gramatical. El disseny és el disseny d'un disseny per produir un disseny. La paraula disseny és emprada 4 vegades. El primer ús és com a nom i defineix el camp del disseny en conjunt de manera molt general, com la frase «El disseny és important per a la competitivitat econòmica nacional». El segon ús és com a verb i designa l'acció o el pensament que es produeix en l'acció de dissenyar. El tercer ús és també com a nom i aquesta vegada defineix un pla o una intenció. Finalment, el quart ús torna a ser com a nom i aquest cop designa el producte acabat. Tot i que cadascun dels usos té significats ben diferents, els professionals del disseny els empren indistintament i passen contínuament d'un significat a un altre sense fer-ne distinció.
Gràcies, Rossend. I ara canviarem una mica de to. En lloc de lligar-ho tan estretament al museu, a les nostres exposicions, parlarem i comentarem altres aportacions a les seves recerques. Des de molt a l'inici, com ara ens hi acostarà l'Isabel Campi, quan l'Anna, tots sabem, valenta, decidida i desencomplexada, ja des de l'inici de la seva trajectòria, va gosar fer una tesi doctoral dedicada a William Morris, sobre el pensament de William Morris, que evidentment era exclusiva del món anglosaxó. L'Anna s'hi va enfrontar, s'hi va veure en cor, d'això se'n va desprendre al cap d'un temps, l'edició del llibre La formació del pensament de William Morris, editat per Destino el 92, i d'aquí Isabel Campi ens llegirà un fragment.
Bueno, Pilar, ja m'has fet la introducció. La setmana passada vaig anar a veure l'exposició del William Morris que tenim al MNAC i de seguida vaig pensar que havia de llegir un text de l'Anna sobre el William Morris i sobre la seva tesi doctoral llegida a l'any 1988 i dirigida pel José María Valverde. Amb aquesta tesi, l'Anna culminava els seus estudis de disseny gràfic per una banda i de filosofia per l'altra. Això potser algun dia hauré d'investigar, però l'Anna va fer aquesta tesi en l'època de l'apogeu del postmodernisme, una època del disseny que a ella no li agradava gaire. I penso que seria interessant, en un moment en què semblava que tots els valors del moviment modern estaven en decadència, a mi no em sorprèn que l'Anna anés a la recerca del pensament del pare del moviment modern, que es considera que és el William Morris. El llibre analitza metòdicament i exhaustivament les conferències que Morris va pronunciar durant els últims 20 anys de la seva vida. Perquè Morris era poeta, traductor, novel·lista i assagista, a més de creador. Segons aquests assajos i segons l'Anna, es pot resseguir perfectament el procés discursiu seguit per Morris i veure com aquest va avançant pas a pas en un procés massa prop, en un procés d'una gran disciplina teòrica. Vaig estar buscant un text concloent, definitiu, sobre quin paper tenia Morris en el paper en el món del pensament occidental. I aquest text, curiosament, no el vaig trobar a l'última pàgina, que és on se suposa que tindria que estar, el vaig trobar al final del primer capítol. I llavors em vaig recordar que l'Anna em deia, la bona introducció d'una tesi la fas quan ja tens la tesi escrita. Per tant, estic segura que aquest text ella el va redactar quan ja tenia la tesi acabada. Diu així. Diu, per tot això, dins la història de les idees i molt particularment en el context anglès, William Morris ocupa aquell lloc tan especial reservat als autors que compleixen una síntesi filosòfica que clou tota una fase històrica de pensament. Ell és, sense cap mena de dubte, el darrer representant de la tradició vuitcentista de reflexió crítica sobre la societat industrial, qui desenvolupa l'examen de la societat industrial i la culminació de les formes de vida que li són pròpies fins a les darreres conseqüències, conferint expressió política al pensament crític i dotant-lo de contingut pràctic tant en l'àmbit polític com en el camp de les arts, l'arquitectura i el disseny. Sia a través de la militància socialista dels darrers anys, sia a partir de l'èxit aconseguit per Morris and Company, la figura de Morris estableix la via de sortida més lògica i coherent de tot un corrent de pensament que, o bé en el terreny artístic i estètic, o bé en l'econòmic i social, s'havia proposat explicar i justificar en termes morals i polítics el descontentament sentit per les capes més àmplies de la societat, presentant-lo com un fenomen latent i propi de les relacions socials sorgides de la nova situació històrica. Des d'aquesta perspectiva, el compromís militant i ideològic de Morris amb el socialista esdevé el pas darrer i definitiu avançat pel pensament victorià per conèixer i resoldre les seves pròpies contradiccions.
Doncs gràcies, Isabel. Sens dubte, Isabel Campi deu ser una de les persones que més bé coneix la labor de recerca compartida al llarg dels anys amb l'Anna. Ara arribem a un altre aspecte, un altre tema en el qual ella va fer una gran aportació, un tema que va ser una reflexió, una recerca, una investigació i un donar-hi voltes durant molt de temps i que ara, de cara, sí, en l'àmbit docent, entenc, els que teniu nois, no?, estudiants al davant en el terreny del disseny, de la història del disseny també, és un referent, tota la seva reflexió sobre els tres orígens del disseny. L'Oriol Pibernat ens llegirà ara un fragment d'un text que es diu Cuestiones de fondo, la hipótesis de los tres orígenes del diseño, que es va publicar Diseño e Historia, Tiempo, Lugar y Discurso, Mèxic, 2010, però que és un tema recurrent que va sortint al llarg de la seva trajectòria. I entenc que l'Oriol, tal com va comentar-me, no només parla de la historiadora, sinó de, diríem, la capacitat de reflexió historiogràfica que tenia l'Anna Calvera.
Bona tarda. Invertiré una mica els termes i primer llegiré el text i després el comentaré. Diu el text, entre historiadores de fenómenos culturales relativamente marginales, como lo ha venido siendo el diseño para la historia, poder determinar cuándo y cómo se originó dicho fenómeno ha sido una preocupación constante. Tiempo atrás, Max Bloch ya había ironizado sobre esa tan extendida búsqueda de los orígenes, poniendo en evidencia cuán difícil es establecer, de forma rotunda, el origen de un fenómeno histórico, cualquiera sea su carácter. Señaló, además, que determinar el origen de algo nunca es suficiente para explicarlo y descubrir sus causas. Y, sin embargo, cuán importante es saber por dónde empezar a la hora de explicar una historia. En la perspectiva filosófica, la cuestión de los orígenes reviste otro sentido al ser considerado un acontecimiento fundacional, ese momento de cambio a partir del cual empieza algo nuevo, otra época, que se manifiesta a través de la conceptualización de un fenómeno y determina las consecuencias que se derivan de ello. En el caso del diseño, la cuestión del origen supone preguntarse cómo fue concebido, pero también cómo se organizó socialmente una actividad profesional concreta y en base a qué criterios. És el comentari que faig. Començaria dient, espero que no sigui aplicable la frase de Marcial que deia a un que havia llegit els seus textos, que el text és meu, però declamant-lo tu, amic, sembla més aviat teu, de tant que l'has mutilat. I efectivament el que he fet és una mutilació, perquè això és senzillament el començament de l'article. La mutilació, per tant, és evident. Presentar un tema, però, és fonamental. És començar una història i plantejar al lector les preguntes pertinents. Si no és així, tot el que segueix és sobrer. Com sabeu, els que heu llegit el text, o si no, us l'explico telegràficament perquè això m'ho permet precisament la claritat de l'exposició de l'Anna. L'article reconeix tres orígens en el relat historiogràfic de l'aparició del disseny. El primer localitza l'origen del disseny en la seva estructura productiva, conseqüència de la industrialització o de la protoindustrialització i de la divisió tècnica del treball. La segona hipòtesi de l'origen la reconeixem en els debats sobre el gust que es produeixen davant de l'eclosió estèticament desordenada dels béns de consum. El tercer origen és el de la institucionalització de la professió del disseny com a disciplina competent, tècnica i estèticament, que va ser una mica l'argument de l'exposició que ens envolta. L'article perfila amb precisió tres perspectives, tres arguments que l'Anna reconstrueix en clau, ho llegeixo jo això, quasi hegeliana, donat que sembla formular-se com una tesi, una antítesi i una síntesi en la triada producció, consum i professió. Bé, com era habitual amb ella, l'Anna ens proposa una reflexió historiogràfica i per preguntar-se sobre els orígens i escometre la qüestió convoca a Max Bloch. Ho feia sovint això, amb Bloch, amb Brodel, amb Leroy, Ladurée i altres de l'École des Annales, o no de l'École des Annales. I és que els temes que ens ocupen i els problemes de la història del disseny no són massa diferents que els de la història en general. El llibre de Bloch, que cita, recull les notes de la presó i és un d'aquells textos emocionants pel seu humanisme i amb el que molts, probablement també l'Anna, hem après a estimar la història. Alhora, el text de Bloch és irònic sobre la condició de l'historiador i això dels orígens. L'Anna incideix i abunda en aquesta ironia. La història la fem és inevitable des del present. És per això que tota història no deixa de ser, en certa manera, història coetània. El capítol de Bloch, el que fa referència l'Anna, acaba amb la següent reflexió. Cito a Bloch ara. Un proverbi àrab ha dit abans que nosaltres: els homes s'assemblen més al seu temps que als seus pares. Però no haver meditat sobre aquesta saviesa oriental, l'estudi del passat a voltes s'ha desacreditat. El paràgraf de l'Anna ens convida a fer història del disseny també des de la història i no com una història a part. A fer història reflexionant historiogràficament i a comprendre amb humilitat i un punt d'ironia allò que estem fent. Aquest era un espai intel·lectual que m'agradava compartir amb l'Anna i que ho fèiem amb freqüència. És allò que passa quan t'adones que l'escriptura sobre la història és un artifici historiogràfic i al capdavall has d'explicar un conte. Ja veieu, la meva tria té a veure amb el contingut, però també amb l'estil. Ja com deia el comte de Buffon, l'estil c'est l'homme même, o la femme, evidentment.
Molt bé, gràcies Oriol per la teva, pel teu comentari. Lligant amb aquest comentari justament i amb aquesta via filosòfica, l'Anna venia de la filosofia també, llegirem ara a continuació Sílvia Ventosa un text precedents, irrupció, institucionalització i normalització del fenomen disseny a Barcelona, noves lectures, dins d'un llibre que ella mateixa va coordinar i en el qual van participar algunes de les persones que estem aquí, que esteu aquí, que era la formació del sistema disseny Barcelona 1914-2014, un camí de modernitat, assaig d'història local, publicat per la Universitat de Barcelona en el grup de recerca al qual ella pertanyia. Només apuntar, abans de llegir i que la Sílvia ens faci el comentari, que l'Anna realment, a més de reflexionar sobre aquests conceptes, diguem-ne, universals, era capaç d'anar de dalt a baix, és a dir, d'ocupar-se del disseny i del disseny al nostre país i del disseny més específic i dels seus orígens, a partir de la tesi, no, del plantejament justament d'aquests tres orígens del disseny. Veure quan es podia parlar d'allò que se'n deia el disseny conscient a Catalunya. Sílvia, endavant.
Hola, bona tarda. En realitat l'Oriol ha parlat bastant del que anava a parlar, que eren els tres orígens del disseny, amb el qual, mira, serà més curtet. Començo pel text. En aquesta investigació calia comprovar si els precedents anteriors que sovint s'esmenten ho eren realment. És a dir, si a Catalunya hi hagués disseny abans de l'arribada del disseny. Ja posàrem això en dubte en aplicar la hipòtesi dels tres orígens del disseny sorgida a conseqüència d'aquesta mateixa recerca, però la vam desenvolupar en un altre lloc, aquest text que he llegit de l'Oriol. De fet, aquest és un dels temes tractats a la segona part del llibre, on, en el context de la cultura autòctona, la qüestió ja no és tant l'origen, sinó la idea del disseny com a expressió d'una determinada concepció, d'un cànon entre les molts possibles. Per això segueix deixant oberta la pregunta per la naturalesa estètica o per la rellevància cultural del factor disseny com a nova pràctica professional dotada de missió, vetllar per la qualitat estètica de la producció industrial i per la preservació del paisatge en el món del consum de masses i com a funció estratègica clau en la cultura de les empreses que apunten a l'exportació i al mercat internacional. Com us he dit, doncs jo vaig anar al llibre que ha comentat l'Oriol i vaig llegir totes aquestes tres, els tres orígens del disseny. Però el que a mi em va emocionar una miqueta per acabar de comentar el que ha dit l'Oriol és que la perfecció i la coherència dels tres orígens que va treballar l'Anna, perquè jo que treballo en moda i que tot és cíclic i torna en aquest sentit, també m'ha semblat que era perfecte que el primer origen fos a 1740 amb les indianes, on va aparèixer el primer dissenyador o dibuixant, que era una paraula que venia, com ella explica molt bé, de l'italià, on disseny i dibuix té només una paraula, i aquests, quan es van començar a diferenciar com a dibuixants i com a persones especials a les empreses de les indianes, doncs va ser 1740-1750, i a Barcelona es pot dir que en una manufactura protoindustrial d'indianes hi havia en aquest moment fins a 18 tipus de professió lligades a la creació d'indianes, no? I després el segon origen, que és aquest de la rellevància estètica, artística, doncs és al voltant de 1840 a Londres, on es vol millorar les produccions industrials i donar-los una qualitat estètica, és a dir, cultural, no? I això passa 1840-1850. I la tercera vegada, doncs, és en el segle XX, a la professionalització és 1950-1960. D'aquesta manera no només és hegelià, sinó que també és rodó. És una cosa tan coherent que diu que és una hipòtesi, però per mi ja és una tesi, ja és una gran aportació, no? Perquè sempre des de la història del disseny sempre parlem de la Bauhaus, del moviment modern, però aquesta preocupació per si existeix disseny abans del disseny jo trobo que és bàsica i primordial, fonamental.
Gràcies, Sílvia. Sempre ens queda encara allò de si hi hagués disseny a Catalunya abans de l'arribada del disseny. Ara, per anar tancant, Maria Josep Balcells, també del Museu, ens llegirà un text breu d'un llibre catàleg de l'exposició, una exposició que va comissariar l'Anna el 2017 a la Sala Blanquerna de la Generalitat de Catalunya a Madrid, una exposició monogràfica dedicada a un dels grans noms del disseny de Barcelona, el disseny del nostre país, Miguel Milà, i el llibre porta per títol Miguel Milà, la sabidoria de vivir, i Maria Josep ara ens llegirà un fragment que jo també vull lligar, si us hi fixeu, intento anar-ho lligant una mica amb l'exposició i amb aquest relat tot. Vull lligar-ho, en aquest cas, no amb aquesta exposició, perquè justament aquí diríem el que ella explica és el que ve a continuació gairebé d'aquesta exposició, que és el que veurem en la propera, però que sí és veritat que era una etapa que l'Anna coneixia molt bé i el text que ara la Maria Josep ens deia ens ho demostra.
Hola, bona tarda. Bé, jo he escollit aquest text per dos motius. Un és perquè el meu contacte directe amb l'Anna va ser sempre a través del disseny de producte, a través del disseny industrial, perquè vam col·laborar estretament per la redacció d'alguna de les fitxes del catàleg de la col·lecció del museu. I sempre tinc present, no?, que una vegada estàvem totes dues, havíem de fer analitzar un objecte bastant anodir, que era un bolígraf inox-crom, i em va donar tota una lliçó de dir d'un bolígraf inox-crom, que a tu et sembla anodir, podem dir moltes coses, i efectivament va redactar un text estupendo. I bé, aquesta concisió i aquesta precisió que tenia ella amb aquest paràgraf que llegiré defineix molt bé el període, no?, de la trajectòria de Miguel Milà des dels seus inicis fins al moment en què redacta aquest llibre. I després, per una altra banda, perquè aquest llibre que porta per subtítol La sabidoria de vivir, crec que és una de les grans coses també que l'Anna ens va ensenyar, que tenia una gran saviesa i un gran coratge de viure. El text diu així: En efecto, en el mundo del diseño han ocurrido muchas cosas a lo largo de estos años, desde la irrupción del diseño y su cultura en España hasta la crisis y superación del movimiento moderno y sus constantes. Para dar un repaso rápido, basta con mencionar la vanguardia de los 70 en su triple versión de conceptual, pop y semiótica, el disueño y sus experimentaciones, la movida madrileña, la posmodernidad a lo Memphis y sus consecuencias en Valencia y Cataluña, los bares y establecimientos de diseño y la categorización de ese modo de ser de un diseño opaco que se significa a sí mismo, el minimal y el minimal a lo japonés que ha marcado la globalización de los estándares del diseño en toda España y en todo el mundo, así como los primeros indicios del ecodesign como valor moral y como argumento que finalmente vende de un diseño para todos que se encuentra en una situación parecida. En fin, un largo camino.
Moltes gràcies, Maria Josep. Realment és en molt poques línies, és un resum del que serà l'etapa justament que vindrà a continuació. I ara tanquem amb un text que llegirà Albert Díaz, també del Museu, del Centre de Documentació del Museu, un espai que l'Anna coneixia molt bé i que n'havia fet molt bon ús. El text es diu El Kitsch 92, la dignificació del souvenir olímpic, de la revista Temes de Disseny. I el cert és que quan l'Albert va triar aquest text i jo construïa una mica aquest acte, em va semblar que veritablement acabar amb el COVID era una cosa, diríem, una nota simpàtica, perquè serà en certa manera el protagonista del continuarà. I per tant, l'Anna, una vegada més, amb la seva capacitat crítica, doncs ens fa una mirada, com ara ens llegirà l'Albert, particular però crítica i lúcida d'aquesta figura tan popular.
Bona tarda. Bueno, com deia Pilar, jo he seleccionat un text aparentment inofensiu, a la vegada divertit i erudit, que em recorda el que era l'Anna per mi, o més aviat com era l'Anna amb mi. Jo l'Anna sempre recordaré somrient i fent-me riure. L'Anna era una persona que mentre em feia riure m'anava traslladant un cop desarmat pensaments i reflexions, pensaments més seriosos, més crítics i més aguts, no? I amb aquest article el que he trobat és aquest esperit, no? O sigui, és un article que ens il·lustra amb la seva, en el que ens il·lustra amb la seva erudició, a la vegada ens desarma amb el seu sentit de l'humor, i un cop desarmats ens clava amb agulles petites les seves reflexions i agudes crítiques, no? Bé, deia, sobre el Covid se han escrito ya bastantes cosas como para volver aquí sobre lo mismo, pero hay que reconocer que, desde la perspectiva del Kitsch, no deja de ser un hito histórico. En efecto, tiene todos los ingredientes que tradicionalmente articulan al Kitsch, pero también todos aquellos que se le oponen. Si por una parte es un dibujo de tebeo, y un tebeo siempre será un producto de la cultura de masas, por muy intelectualizado que sea, por otra, es un dibujo figurativo sin referente claro, donde el estilo predomina sobre cualquier otro aspecto. Incluso es difícil ver en él el alma de un perro, aun pensando la atropellada, prisionero como es de la bidimensionalidad. Pero, disfrazado o desnudo, inmovilizado con los brazos abiertos o moviéndose inflado o en la pantalla, el Kobe es un bribón que ha acabado siendo entrañable. El límite del Kobe, no obstante, es que no ha podido convertirse en un muñeco de falla, ni ser un personaje sobre el que se pueda decir que es feo, y mucho menos que es cursi. Y esto hace que las aplicaciones que se hacen de él raramente acaben siendo productos kitsch, más bien al contrario. En los casos de llaveros de plástico con el Kobe de color de rosa, el inconveniente no deriva tanto de la corrección socarrona del Kobe como de la mala calidad de los materiales y de la producción, lo que sobrepasa el discurso sobre el kitsch para entrar a formar parte directamente de las cosas mal hechas.
Gràcies, Albert. Bueno, jo havia subratllat aquesta frase, no? Lo que sobrepassa el discurso sobre el kitsch per entrar a formar parte directamente de les coses mal fites. Naturalment, és un bon recull i és un aquelles, no? Aquells comentaris irònics de l'Anna que tant compartíem. Bé, jo ara només per acabar llegir quatre ratlles per tancar, que és l'última reflexió, sempre dins d'aquest espai on ens trobem. Igual que l'exposició que ara ens fa de Marc, d'aquest acte, vam decidir justament que acabés amb un continuarà. Estem a punt de fer realitat ja aquest continuarà, com us deia, el 8 de juny l'inaugurarem, i els Jocs Olímpics del 92 i el Kobe seran un dels temes més populars i un dels protagonistes. Nosaltres vam tancar aquesta exposició amb un continuarà, però l'Anna també ens ha deixat el seu continuarà. Mentre la vida ens arriba i se'n va, el viure i les vivències les forgem cadascú dia a dia. L'Anna va ser una gran forjadora en aquest sentit, de tal manera que no tan sols enriquí la seva vida i la del seu entorn més proper, sinó la de tots els que, com ella, estem interessats i treballem des de diverses perspectives a l'entorn del disseny. Ella es proposà de treure'n algunes conclusions. Hem vist les seves reflexions, els seus treballs, les seves recerques. Era una dona intel·ligent per descomptat, però tenaç i perseverant i treballadora. Quines conclusions? Què es volia plantejar? I a bons resultats va arribar-hi en molt dels casos. Doncs què era realment el disseny? D'on venia, com s'articulava, quin era el seu lloc en el nostre país, el seu origen, per què hi havia un disseny oficial i un disseny perifèric, un disseny de primera i un disseny de segona, el Congrés Internacional nascut a partir de 1999 i que enguany, a final d'any, a final d'octubre, celebrarem aquí a la Universitat de Barcelona, és producte d'aquesta, no? En una bona part d'aquesta perseverança i d'aquesta inquietud i d'aquest desig d'entendre i de compartir, a més, perquè hi havia doncs, aquests dos dissenys, perquè disseny i art sovint eren o havien de ser propers o bé tot el contrari, perquè s'havia de ser dissenyador gràfic o il·lustrador, una guerra, un tema que amb en Josep Pla Narbona en el llibre havíem discutit sovint. Bé, certament ho va aconseguir i ens ha deixat un llegat bibliogràfic, que jo n'he dit aquí, el seu continuarà, que en cap cas hauria de passar inadvertit a tots els que d'una manera o altra vulguin endinsar-se en aquest món del disseny que tantes converses, encontres, discussions, projectes, dinars i sopars ens van permetre compartir tots plegats amb ella. Tots plegats hem de fer possible que el seu llegat sigui un veritable continuarà, perquè continuï sent una referència dels molts aspectes del disseny que ella va saber també destriar i analitzar. Aquest és el nostre record, aquest és el nostre resum, agrair la seva tasca, que com la de molts altres col·legues doncs ens ajuden a tirar endavant en aquest nostre món professional. Jo ara, en lloc de dir tancar, donaria la paraula si algú vol afegir alguna cosa. Jo no sé si algú vol dir alguna cosa més, si algú lliurement vol afegir, i si no, convidar-vos, com dèiem a l'inici, a passejar-nos per l'exposició i res més, agrair molt la vostra companyia, la vostra presència, que realment a tots plegats, evidentment al Joan, a tots els que esteu aquí al davant, però sapigueu que nosaltres continuarem treballant en aquesta línia i el mestratge de l'Anna doncs, estarà aquí sempre present i ens ajudarà a encarrilar de la millor manera doncs, els estudis, la recerca i els plantejaments i la difusió del disseny en el nostre país. El Museu del Disseny n'ha de ser un referent, ha de ser un lloc, se'ns ha d'exigir que treballem per això i per tant és una sort i un plaer poder compartir el saber dels nostres amics i col·legues que han treballat en aquesta línia. Si algú vol afegir alguna cosa, doncs pot fer-ho. Tenim un micro i si no, si és més còmode, ho tanquem aquí. Donem-ho per acabat. Bona nit i moltes gràcies.